James Halliday vio el futuro.
Almón es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
Almón es digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts de nou al nostre programa El món és digital. Normalment, com sabeu, aquest programa parlem molt de la PYME, de la petita empresa, i parlem de transformació digital. Avui ens allunyarem una mica del format tradicional per parlar d'una cosa de plena actualitat i de claríssimament digital, evidentment. Una cosa que fa molt poc temps, molts de vosaltres recordareu, era pràcticament ciència-ficció. Des de l'Asimov, que ja a l'any 50 va escriure el jo robot i les tres lleis aquelles de la robòtica,
sí, senyor.
Que després parlarem de les lleis de la robòtica. Però en definitiva anem a parlar de robots, de robòtica. I per fer-ho tenim avui amb nosaltres un convidat, que és el Jordi Escartí. I ja sabeu que no m'agrada llegir currículum ni fer presentacions, i el que més m'estimo és que s'autopresentin els nostres convidats. Doncs Jordi, si ens fas 5 cèntims de qui ets, i a part de perquè t'hem convidat, per què estàs aquí avui?
Bueno, jo sóc professor associat de la Universitat de Vic en assignatures de robòtica, d'automatització industrial i de Smart Industries, i a part desenvolupo la meva tasca professional en el món de la consultoria, en el món de la consultoria tecnològica fonamentalment, amb temes d'implementació de sistemes de gestió integrals per a empreses, de tota mena d'empreses, d'empreses de distribució, d'empreses de serveis i d'empreses també de caire industrial. Això és el que fonamentalment em dedico a nivell professional, més enllà de la docència. També sóc professor en un màster en robòtica per part de l'Eurecat, que té una col·laboració amb la universitat precisament, i això és el que te puc explicar.
Bé, bueno, doncs anem a parlar de robots. El primer que et preguntaré és què és un robot, però també, a veure si tenim temps, farem una mica de ciència-ficció també, i a veure què opines tu o què ens dius, si algun dia pensaran, si algun dia tindran consciència, si ens substituiran, si ens sobreviuran i si és la propera espècie que conqueria aquest planeta que destruirem nosaltres. Però bé, bueno, tot això ja et dic que no tindrem temps.
Vinga, això és molt interessant. Soc molt aficionat a la ciència-ficció, molt, i no puc dir que la ciència-ficció hagi fet mal amb el concepte del que és un robot, però s'ha enriquit molt el concepte del robot en base a totes aquesta cultura de la ciència-ficció, i la veritat és que estem molt lluny d'aquests conceptes i d'aquestes tendències. El robot, la definició de robot és molt complexa i és una definició que té moltes vessants, moltes versions. Podríem dir, i més o menys s'està admès, que el robot és un element mecànic amb capacitat d'actuar de forma autònoma en base a una programació seqüencial. Això és la definició més estesa, un element mecànic, un element físic, un objecte que tingui una sèrie d'articulacions, una sèrie de capacitats de desenvolupar moviment per si mateix i que comporti de forma embeguda, de forma empotrada, el control de tots aquests moviments de forma autònoma, que no sigui a través d'un control remot, que seria llavors una desviació del concepte original de robot, no? Això és la definició que se considera més àmpliament admesa, tot i que hi ha discrepàncies en aquest sentit, i diferents complements i aditaments en aquestes definicions en quan comencen a parlar de tema d'intel·ligència artificial o d'intel·ligència o de moviment o no de la pròpia, del propi objecte a desplaçament transversal pel terreny, etc. Llavors, a partir d'aquí ja hi ha les diferents variants, no? Però bueno, això és els conceptes que hem heretat del món de la ciència-ficció, que repeteixo, soc molt aficionat, doncs hi han certs conceptes a nivell de consciència, a nivell de possibilitat d'imitació més o menys fidel de la intel·ligència humana, que vaja, la veritat és que en l'actualitat s'allunyen bastant de les possibilitats que n'hi ha en aquest món de la robòtica, sigui robòtica industrial o sigui robòtica de serveis, que podem parlar també d'aquestes diferents ramificacions de del robot, no de la robòtica, del robot.
Sí, però si li donem la canxa que li hem donat a l'Homo sapiens amb anys, doncs imagina't el que farà un robot d'aquí 200.000 anys,
no? Sí.
O un milió d'anys.
Sí, aquí entra un concurs, hi ha coses més filosòfiques, com el tema de l'evolució humana, com ha esdevingut. En el robot som els éssers humans els que col·laborem amb aquesta evolució d'aquest mecanisme. Llavors, aquí hi ha uns considerats topes, uns límits, que és el tema de la consciència. O sigui, hi ha determinades coses, o sigui, no es pot construir un sistema intel·ligent que imiti al màxim possible el comportament humà i fins i tot les emocions humanes, però hi ha un concepte que és la sentiència, la consciència. La consciència és un concepte que no es coneix ni a nivell humà. O sigui, ningú és capaç de trobar-la en l'ésser humà, en un organisme viu, què és la consciència, on està emmagatzemada i com es pot definir i com es pot i òbviament com es pot replicar. Per tant, tota aquesta ciència-ficció que hi ha al voltant del tema dels organismes autònoms, robots o intel·ligències artificials és encara molt llunyà, i ja veurem això del tema evolutiu si té alguna cosa a dir. Jo crec que no. Que no
bueno,
té res a...
Jo no sé què deien dos ameves fa molts milions d'anys quan parlaven entre elles i deien, no sé si s'imaginava que algun dia serien homes i tenien consciència i tindrien tot el que tenim. En fi, jo estic convençut que és qüestió de temps, però evidentment els robots arribaran a... Crec jo, però vaja, ets un especialista avui. Vinga, som-hi. Comencem a parlar dels robots més coneguts, aquests que dius de la ciència-ficció, els antropomorfos o antropoides, els homes robot.
Sí, això va ser l'origen del concepte robot. O sigui, el concepte robot ja fa moltes dècades, un segle més o menys, que es va crear el concepte de robot, d'organisme autònom, etc., només com a concepte, Karel Patek, crec recordar, que va crear aquest primer concepte, que ja es parlava d'organisme en forma antropomòrfica. Un humanoide va ser la primera idea que es va tenir de robot. No? Tot això va evolucionar. El primer robot de veritat, diguéssim, és a dir, robot físic instal·lat de qualsevol sector que es va dur a terme, va ser a principis dels anys 60, va ser un robot industrial, de fet, la primera utilització real i creació real d'un sistema articulat i que tingués la lògica a dins d'aquest mateix sistema articulat i en moviment. Això és molt recent. Però sí que és cert que el concepte robot va partir de considerar-se un element que fins i tot en la Grècia es parlava d'autòmat, se'ls parlava d'autòmats, aquests antropomòrfics en forma humanoide, etc. Això va ser a l'inici, el concepte robot va ser amb aquesta idea.
I avui en dia què hi ha? Aquest tipus de robots es fabriquen, no es fabriquen, tenen algun futur, tenen alguna aplicació pràctica o és decoratiu?
No, aquests robots realment estan englobats, els robots així antropomòrfics o humanoides, estan englobats amb el concepte del que es coneix com a robòtica de serveis, que és tota la robòtica que no sigui industrial. Hi ha dos grans àrees, aquí podem parlar de dos grans àrees dins de la robòtica dels robots, del robot industrial i del robot de serveis, de la robòtica industrial i de la robòtica de serveis. Dins de la robòtica de serveis estan tots els robots que veiem per televisió quan surt aquell robot que t'assisteix, que et porta una safata amb una sèrie de tal, que ajuda les persones, tots aquests robots que són el que són robòtica de serveis, són on tendeixen tots aquests robots, fins i tot no només per una qüestió operativa de que sigui més senzill la seva interactivitat amb l'entorn gràcies a ser humanoides, sinó que per a l'ésser humà emocionalment ens dona més confiança que aquest element tingui forma humanoide. De fet, s'han fet experiments amb això dels cotxes autònoms, s'han fet experiments al mateix cotxe autònom, però amb una figura d'un ésser humà a dins d'un robot humanoide. I no té res a veure. La resposta de l'ésser humà és molta més confiança amb aquella cosa perillosa com és un tema de conducció autònoma. Per tant, això està evolucionant molt i està perfeccionant-se moltíssim, aquesta imitació del ésser humà en forma antropomòrfica, en forma humanoide, i s'està evolucionant moltíssim i i té un futur per endavant en el món de la, de la robòtica de serveis. Un altre concepte molt diferent en el qual no apareixen en cap moment els robots humanoides o antropomòrfics en quant a cos sencer és en el món de la robòtica industrial, que és molt pràctica. El món de la robòtica industrial és un altre món molt diferent de la, de la robòtica de serveis o de la robòtica educativa, en la que podem ficar-la dins el món de la robòtica de serveis, que és la robòtica industrial en la qual el que hi ha són robots amb unes característiques molt determinades, cada cop més perfeccionades, però sempre normalment un braç robot, etc, etc.
Sí, aquí volia preguntar-te, perquè el programa de fet va adreçat a empreses, centrem una mica potser en aquest robot industrial, però la primera pregunta és quan és un robot o quan és un automatisme? Perquè
sí, és molt bona la
fàbriques
pregunta.
Que funcionen soles i en
aquesta
moltes.
Pregunta és una pregunta que contínuament a classe l'estem debatent i té una fàcil resposta. El robot es diferencia amb una màquina automàtica que tingui els seus parells que fan una sèrie d'accions i executen una sèrie d'accions i té fins i tot sensors, una màquina automatitzada, amb què el robot incorpora en els elements que es mouen, incorporen la lògica, el programa. És a dir, que l'element és autònom en quant a que aquest element, si el desplaces, encara que ell mateix no es pugui desplaçar transversalment, si tu l'agafes, el desmuntes d'allà i el poses en un altre lloc, el robot en si porta incorporat a l'ordinador, al programa, a dins. Ja està. És l'única diferència fonamental, més enllà de que la major part de robots industrials són robots industrials que responen a certs braços també menys antropomòrfics i tal.
Però això ho puc interpretar com que aquest robot que dius que el pots desplaçar perquè té programa és capaç de fer tasques molt diferents al mateix robot? Perquè l'automatisme...
La gran gràcia, tot i que els automatismes són les màquines automàtiques...
Però fan una cosa concreta.
Fan una cosa concreta, tot i que siguin flexibles i els hi puguis canviar certes coses en aquesta fabricació. És cert que tenen una certa rigidesa en quant a qui són capaços de tal. Efectivament, el robot té uns graus de llibertat, que això és un concepte tècnic, que són molt suficients i més enllà del que necessiten per fer la tasca que està fent en aquell moment, i són capaços de tenir moltes altres utilitzacions i moltes altres aplicacions al mateix hardware, el mateix trasto, el mateix aparell.
Dintre d'aquesta robòtica industrial, un concepte que fa un moment t'han preguntat fora de micro, jo te'l volia preguntar, és què és això de la robòtica col·laborativa?
Això és un concepte molt
perquè
important.
Perquè ho sentim molt i sembla que els robots ens ajudaran, però no és això, oi? No?
A veure, no. Sí.
Què és la robòtica
La robòtica col·laborativa és una evolució de la... Inicialment una evolució de la robòtica industrial amb la qual el robot es fa més proper a l'ésser humà, amb tot el que aquesta paraula representa. És a dir, és que habitualment, i depèn del país, els robots industrials estan vallats, estan ubicats amb cilindres vallats, amb estances vallades, de manera que tu no te puguis apropar al robot o que no t'apropis al robot. I si t'apropes al robot, tot allò s'atura, o hi ha una entrada, etcètera, etcètera. En canvi, amb la robòtica col·laborativa, per començar, la gràcia, la intenció, és que aquest robot pugui treballar colze a colze amb l'ésser humà. Colze a colze vol dir físicament colze a colze, és a dir, tu puguis estar treballant al costat del robot. I el robot ja té les seves pròpies mides de seguretat, un concepte molt important en el món de la robòtica, les mides de seguretat, té les seves mides de seguretat ja suficients per poder estar treballant colze a colze amb l'ésser humà, de diferents maneres, però la idea és al costat de l'ésser humà. Un robot més agradable, un robot amb menys aristes, un robot que si el toques no et facis mal, que si et toca a tu ell no et faci mal ell a tu. O sigui, això és el concepte de robòtica col·laborativa, un robot més petit, amb menys capacitats de càrregues, però més capacitat de tenir totes aquestes mides de seguretat per poder treballar colze a colze amb l'ésser humà. Això és la definició de la robòtica col·laborativa, dels cobots, així comprès.
Val, llavors, robòtica col·laborativa, de fet, és una sèrie de normes o disciplines que els fabricants de robots haurien de tenir en compte perquè no siguin intrusius o perjudicials.
Efectivament.
O perillosos.
Efectivament, bàsicament.
Una pregunta així a l'Oestia que no té res a veure. Un chatbot.
Sí.
Un chatbot és... No, jo no sé el que és. És un robot, perquè no deixa de ser un bitxo que no sé ben bé què és, que em contesta i em diu premi 1, premi 4... I alguns són bastant estúpids, per cert.
El nom és important aquí. Quan no li diuen robot i li diuen bot, és quan es considera que no hi ha corpulència física. O sigui, quan el robot no té un element físic, un element mecànic, articulat, que és capaç de moure's, que integra dins la lògica, se l'anomena bot i ja no se l'anomena robot. O sigui, tots aquests agents intel·ligents o no, perquè potser no són intel·ligents, que això seria tota una altra discussió, tots aquests softwares, peces de softwares que només són software, només són programes, programes, els anomenem, s'anomenen bots, chatbots i altres. Però aquests són anomenats bots, per tant ja no s'anomenen robots, per tant ja no es consideren robots. Sí, en la jerga popular se l'anomena robot de vegades, però el seu propi nom ja ho indica. Quan són bots, sigui la versió que sigui, ja no se'ls considera robot.
Val, de tota manera, no sé si hauríem d'inventar un terme nou que inclogui tot això, perquè està molt bé que la robòtica sigui el que tu estàs definint, però jo amb aquest programa precisament vull parlar una mica de tot, no? Del chatbot, perquè si més no, el públic en general creiem que és un robot, com que una altra cosa que et pregunto, tot el tema dels mecanismes mòbils, el cotxe, el driverless o els drons, perquè ara comencem a tenir drons que van sols o aniran sols demà passat, no? I fan funcions més o menys intel·ligents. Són robots, no són robots, però per mi entra dintre el concepte aquest general.
Clar, això és un altre, això també té per un altre programa. El cotxe autònom no es considera robot, en tant en quant no té aquests elements mòbils per se, més enllà de que pugui fer aquest desplaçament. Jo opino que es podria considerar robot si ell mateix obrís les portes sol de forma autònoma i intel·ligent en base a determinades raons, etc, etc. Això ja podria considerar-se una mica més robot. La definició de cotxe autònom és cotxe autònom, no se l'engloba dins del concepte de robot. O sigui, és una qüestió, com diria, no tant del que és en si, sinó de la seva aplicació. Per exemple, els drons, els AGVs, que són els dispositius que té Amazon en la seva magatzem per fer la ubicació de les peces, això són robots, perquè la seva finalitat és servir, fer aquestes feines repetitives que l'ésser humà pot deixar de fer, voldria deixar de fer, etc, etc. Això és el que es considera robot. Per tant, un dron que tingui una utilitat determinada, que no sigui un dron a control remot, perquè aquesta és l'altra, o sigui, ja no seria robot, cap cotxe teledirigit i tampoc cap dron teledirigit. Si el dron fos completament autònom i tingués una tasca determinada, això es consideraria robot. En aquest cas, robot de servei si fes per portar els paquets a la gent a casa seva, com està parlant-se que es fa i que es fa actualment.
Bueno, és un tema. Necessitem 10 programes,
sí,
perquè mira el que ens queda de programa. 3 minuts i mig. Bueno, la pregunta que t'haig de fer amb el que queda de temps és cap a on estem evolucionant i què veurem dintre de poc. Quin és el límit? A on arribarà tot això de la robòtica i els seus cosins,
Sí,
i tot aquest entorn.
Sí. Per una banda, en el món de la robòtica industrial, això està, jo el que vislumbro a molt llarg plaç, és una democratització dels processos de fabricació, perquè el cost del robot és homogeni a tot el món. Per tant, el que abans era més econòmic de fabricar en altres països, degut a que el cost de la mà d'obra era més econòmic, potser és una cosa que s'homogeneïtza i canvia el paradigma aquest de les temes de les zones amb les quals hi ha la gran manufactura, degut a la fàbrica del món, etc, etc. Coses tan troncals com aquesta, jo crec que té una afectació molt directa. L'evolució de la robòtica industrial cap a la robòtica col·laborativa també democratitza la possibilitat d'accedir per part de les empreses, d'accedir a aquest tipus d'eina, al final és una eina, democratitza l'accés, perquè la robòtica col·laborativa, una de les tantes coses que facilita és l'accés a aquesta tecnologia perquè és més econòmica, en no tenir que comprar una valla per començar, no? De tenir aquestes mides de seguretat tan extremes que s'han d'implantar amb la robòtica clàssica industrial, doncs ja és més accessible i per la seva característica ja ho és, més econòmica, per tant pot representar, està representant actualment de fet una democratització de l'accés a aquestes tecnologies que redunden en una facilitat, en una flexibilitat de fabricació per de totes les empreses i tal, més enllà d'això que parlava abans de la globalització. Això és una evolució en quant a robòtica industrial. I per l'altra banda, tota la resta d'evolució de la robòtica de serveis està redundant en un perfeccionament d'aquestes imitacions. És a dir, totes aquests robots humanoides i totes aquestes màquines que s'assemblen pues, a animals, etc., estan perfeccionant-se perquè s'estan aplicant totes les noves tecnologies en un sol element. Llavors, en un sol element, amalgamant totes aquestes tecnologies, fan que es millori aquesta simulació. Al final estem parlant de simulacions, que quan parlàvem al principi potser poden arribar a simular fins i tot emocions i fins i tot simular consciència, que llavors és aquella dicotomia que parlem, que no sabem si realment és intel·ligent de veritat, perdó, té consciència de veritat o no. Aquí estarà el tema, no? Si fer aquesta simulació el més fidel possible, no? Això és cap a on evolucionen aquestes robòtiques més enllà de la robòtica industrial, les robòtiques de serveis.
Bé, i una pregunta que potser molta gent ens està sentint, se l'està fent. Aquests robots, has parlat de manufactura, acabaran definitivament traient-nos les feines, si més no totes les feines mecàniques, i la segona derivada d'això, conviurem amb robots? Tindrem robots a casa que no solament passen neteja de terra, sinó que ens preguntaran si avui estic trist o si m'ha anat bé la feina?
Sens dubte sí, en la segona pregunta, en respecte a si la robòtica de serveis arribarà a tot arreu, de la mateixa manera que en moltes cases tenim romba i altres sistemes. Això sens dubte, perquè s'estan perfeccionant de manera que siguin cada cop més útils a les persones. I per altra banda, al respecte de la robòtica industrial i de la manufactura i de l'utilització de robots, afortunadament la resposta és sí, també. Canviaran els llocs de treball. És a dir, aquestes tasques monòtones, repetitives, etc., afortunadament no les tindrà que fer una persona. I aquesta persona es podrà dedicar a altres coses. És a dir, no és que treguin la feina, sinó que reemplacen el puesto de treball, el lloc de treball. No el treu el lloc de treball, sinó el canvien. Llavors el lloc de treball és un altre. És cert, com quan hi havia els cavalls i hi havia els cotxes i van treure els cotxes i els dels cavalls, i ostres, ara de què viurem si no podrem cuidar cavalls, no? Els que cuidaven cavalls, doncs això és una evolució natural, els que cuidaven cavalls es van fer mecànics, no? I van posar a treballar a arreglar els cotxes de combustió interna o els que hi haguessin a l'època. Això és una evolució natural, com els caixers automàtics, etc., però no representa una substitució. I dic afortunadament perquè precisament per això els robots el que han de fer és ajudar i col·laborar en les tasques amb les quals l'ésser humà no aporta creativitat, no aporta la seva consciència, no és útil, etc. Aquestes són les tasques que els robots poden dur a terme d'una manera millor, més ràpida i més fiable que l'ésser humà.
Bé, aquest programa l'estem emetent aquí a Catalunya, i llavors la pregunta ja final és: dintre d'aquesta indústria de la robòtica, com estem nosaltres posicionats? Què s'està fent aquí? Què s'està fent a Espanya? Què s'està fent a Europa? Què s'està fent a Xina i als Estats Units? O sigui, bueno, en quin moment estem nosaltres posicionats? Quin futur tenim per treballar en temes de robòtica?
Nosaltres som un país que té una component d'indústria automobilística molt important, malgrat les últimes males notícies en aquest sector. Tenim una indústria automobilística molt important, i casualment en el món de la indústria manufacturera, en la indústria de producció automobilística, és en la indústria, en el sector industrial, en el que més introducció i més penetració de la robòtica n'hi ha. Hi ha un percentatge enorme. Llavors, això fa que nosaltres siguem un país que tinguem una penetració del tema de la robòtica que no arriba a la de Japó o Corea, per exemple, amb la qual tenen una penetració, que per cert Japó i Corea tenen una taxa d'atur molt inferior a molts altres països, tot i tenir una penetració de la robòtica industrial molt més àmplia que nosaltres, per exemple, parlant del tema dels llocs de treball. En el nostre país, doncs, la penetració de la robòtica és molt, està evolucionant molt ara en el món de la resta de sectors industrials.
I com a desenvolupadors, o sigui, tu concretament, que tens, et dediques a la robòtica, quines possibilitats tenen els emprenedors, els que ara comencen a treballar amb aquest tema?
Les possibilitats són infinites. Realment,
possibilitats, vol dir, reals de mercat aquí.
Sí, les possibilitats ara mateix són infinites. S'està parlant de que en els propers anys el 65% dels llocs de treball encara no estan coberts o no estan de... Pues això, la gran part d'aquests llocs són per les indústries 4.0 i els conceptes de tecnologies d'indústria 4.0, i la més important al món de la robòtica. Totes les tasques al respecte de la impenetració i de la implantació del tema de la robòtica col·laborativa, per exemple, és un camp abonat enorme per dedicar-se en el futur immediat, en el present immediat.
Bé, doncs, gràcies per la teva presència aquí al programa. Crec que ens has fet obrir una mica la llum. Molts dels temes que has tractat, crec que alguns d'ells, si més no, els tindrem que tractar en profunditat en un sol programa.
Segurament.
O potser dividir el que és aquesta robòtica industrial de la robòtica de casa, que no sé com la
serveis,
anomenat, de serveis, i obrir una mica més el paraigua que el que has fet. Però vaja, ha estat superinteressant.
Moltes gràcies.
Gràcies a tots vosaltres. Doncs també gràcies per haver estat aquí, i com de costum, doncs, a despedir-vos fins la propera setmana. Gràcies.
Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.